divendres 23 d'octubre, el duo de violins Gala omplirà de música les visites de nit amb notes musicals del claustre del monestir de Sant Cugat. Hem convidat el ritme santcugatenc a el 50% d'aquest duo de violins, duo Gala, que és la santcugatenca Laia Pujolassos. Hola, Laia.
Bon dia.
Bon dia. Primer de tot, parlem d'aquest duo Gala, una formació que ja et fa temps que portes endavant amb la Laura Gaia. Parla'ns com va començar aquest projecte.
Sí, efectivament, el duo Gala som la Laura Gaia i jo mateixa. Ens vam conèixer nosaltres a l'ESMUC quan estàvem estudiant la carrera. Les dues som alumnes de la mateixa professora, de la mestra Eva Graubin, i ja des del primer moment, a part de personalment, que ens vam anar fent amigues, la veritat és que treballar amb ella, pel fet de que estàvem estudiant amb la mateixa professora, segurament això ens va ajudar a entendre'ns de seguida, quan havíem de fer música de cambra juntes, quan coincidíem en grups, era molt fàcil treballar amb ella. Llavors, a poc a poc, vam anar pensant, ostres, si les dues toquem el violí, hi ha molt repertori no gaire conegut per dos violins, podríem començar a explorar una miqueta aquesta línia, i com que era tan fàcil treballar amb ella, ens hi vam anar posant, i a poc a poc doncs, ens vam anar presentant a llocs, tocant concerts, i d'això ja fa uns quants anys i ara ja tenim bastant repertori a les nostres esquenes, així que estem molt contentes de presentar-ho aquí a Sant Cugat.
Vols dir que aquest repertori per dos violins no està massa explotat, no el podem veure en molts projectes?
És difícil, tot i que logísticament jo sempre he pensat que, i més avui en dia, amb els problemes econòmics a l'hora de contractar o llogar un piano o tenir una petita orquestra, dos violins som el més barato que pot sortir, no?, a la persona que vulgui contractar. Tanmateix, el repertori no és gaire conegut. Són dos instruments melòdics. Normalment hi ha la tendència a pensar que si no hi ha un baix, ja sigui un piano, ja sigui un violoncel, que queda buit. Tanmateix, nosaltres hem anat explorant tot aquest repertori i hem descobert que grans compositors van escriure per aquesta formació, que normalment té unes dificultats tècniques bastant elevades perquè intenten explotar al màxim tots els recursos de l'instrument, però que alhora són d'una bellesa increïble. Com dos violins poden arribar a sonar, a omplir gairebé a un nivell com de quartet o simfònic, no?, agafant les vuit cordes dels dos violins.
I com es comuniquen els dos violins? De quina manera interactuen?
Clar, això és un dels aspectes que a nosaltres més ens ha agradat, perquè al ser només dos, no tenim mobles, perdó pels pianistes, però no tenim res enmig que interfereixi entre la comunicació entre nosaltres dos i el públic. Llavors, normalment el que sempre ens han dit és que la gent que ha vingut a escoltar-nos, que al·lucinen de veure tan directament i tan a prop aquesta comunicació, que òbviament no és verbal, és una comunicació molt visual, molt gestual, d'uns moviments, i que arriba també molt transparent en el públic, i per tant és una manera, crec, de que el públic se senti de seguida envoltat d'aquesta música i partícip d'aquest procés comunicatiu.
Per tant, d'alguna manera us fa sentir més lliures el fet que el teu company sigui un violí?
Moltíssim, moltíssim, perquè d'una banda et solidaritzes amb el que l'altre està tocant, però d'altra banda coneixem perfectament les nostres capacitats, les propietats pròpies de l'instrument, i això ens ajuda molt a ser bones, diguem, una amb l'altra, i tenir aquesta flexibilitat total i absoluta, a part del nostre coneixement mutu entre nosaltres dos, que com que venim d'aquest mateix background, compartim, no?
O sigui que aquesta química que teniu a sobre de l'escenari, actuant, també la teniu fora, i això es nota dins i fora?
Jo penso que sí, i normalment sempre se'ns ha dit que comunicàvem molt, no? El fet de que també tinguem molts concerts darrere nostre, doncs fa que això, òbviament, no es construeix sense treball ni sense l'experiència. El primer dia no era el mateix que espero que el que veurem el dia 23. El fet d'haver fet molts concerts, òbviament, t'ajuda molt a sentir-te cada cop més còmode dalt dels escenaris, i també a conèixer més aquesta persona, com reacciona l'altre quan té els nervis, quan hi ha un públic, quan hi ha, bueno, una certa tensió. I això, amb tota l'experiència que tenim cada cop, penso que es nota més, que ens entenem.
Ja fa uns quants anys que estàs en actiu, que ets professional. Parlem d'aquest 23 d'octubre, l'evolució arquitectònica del claustre. Aquesta serà la visita que es farà de nit amb notes musicals i vosaltres li posareu música. Quin repertori teniu preparat?
Seguint una miqueta aquesta evolució arquitectònica, hem volgut nosaltres també presentar una petita evolució del repertori per duo de violins. Llavors, en comptes de fer grans obres totelles seguides, hem preferit presentar com un petit tastet de diferents estils, així que podrem sentir com ha evolucionat des del barroc fins pràcticament avui en dia les composicions per duo de violins. Així que farem moviments sueltos i així el públic podrà anar veient com ha evolucionat també musicalment la formació del duo de violins.
Per fer-nos una idea de quins compositors anirem fent tast.
Podrem sentir Luigi Boccherini, que seria més d'un estil més clàssic, gairebé barroquitzant, no? Anirem avançant amb Jacques Ferrol Mazas, que també era un gran pedagog i violinista que va escriure molts duos moltes vegades pels seus alumnes perquè no se sentissin tan sols a l'hora de tocar, i sempre tocar acompanyat dona una mica de seguretat. I passarem per Mozart també, per unes, de fet no són originals seus, farem una adaptació d'unes àries de la famosíssima Flauta Màgica, també perquè el públic conegui i pugui sentir una miqueta com aquesta adaptació funciona també. Amb dos violins farem una selecció de dos o tres danses de Bartók, que ja, això ja ens endinsem en el segle XX, folclore, ritme, per també veure algo no tan melòdic i potser molt més percussiu. I acabarem amb un moviment o dos moviments, a veure el timing que ens permet, de Sergei Prokofiev, de la gran sonata per dos violins seva.
I com aconseguiu aquest ritme que ara mencionaves?
Doncs, clar, és una altra de les dimensions que té el violí. A vegades el violí s'entén només gairebé com una cosa, el que pensem una mica de les pel·lícules, algo molt finet, molt melòdic, molt gairebé ensucrat, no? El violí té moltes més opcions que aquesta. Pensa que estem tocant amb un arc de fusta. Si li dones uns quants cops, sona la fusta. Amb la qual cosa, molts compositors del segle XX van començar a experimentar amb totes aquestes possibilitats sonores molt més violentes, molt més rítmiques, molt més tribals gairebé, no? Llavors, també volem presentar una miqueta aquestes possibilitats.
Fareu aquesta petita explicació, entenc que allà, perquè sí, la gent sàpiga.
Sí, creiem molt en que, a part d'aquesta proximitat que parlàvem abans, ajuda molt a apropar la música si fem una petita introducció, res. No fa falta ni dir ni anys, ni dates, ni res, perquè això a vegades no aporta res de nou, però sí una mica la nostra sensació i situar-nos a veure en quin context estem, no? No és el mateix una composició feta durant la Segona Guerra Mundial que una composició pensada en els salons de Versalles, no? Llavors, això creiem que sí que ajuda a situar una miqueta a l'espectador, al nostre públic, i per tant a entrar-hi més profundament.
Es poden reservar les entrades a l'oficina de turisme, també allà es posen a la venda a 9:15 de divendres 23 amb un preu de 15 euros la visita guiada més el concert. Laia, ens quedem, ara ens centrem una miqueta amb tu. Tu et vas graduar fa uns anys i vas decidir fer la presentació de final de curs, de final de carrera, aquí, a prop, a casa teva, on vas començar d'alguna manera, a la Victòria dels Àngels.
Exactament, per mi era molt significatiu, doncs, després d'haver començat aquí quan tenia 8 anys, a l'Escola de Música Victòria dels Àngels, d'haver estudiat aquí 8 anys i després ja cada un va fent el seu recorregut. Per mi significava, era algo molt bonic poder tancar aquest cicle i també de reconeixement de les persones que des d'aquí Sant Cugat m'han donat suport, la meva família, òbviament els professors que vaig tenir. Els hi vaig demanar si era possible de fer aquest recital de final de carrera a l'aula magna de l'Escola de Música. Em van rebre amb els braços oberts. Ells, entenc que també per ells significa molt que una persona que comença amb 8 anys, que torni amb 22,
acabi
després d'haver fet tot el recorregut, exacte, no? I va ser una experiència preciosa perquè va poder venir molts amics d'aquí, també de Sant Cugat, família, professors, i crec que per tothom va ser bastant especial, no? Sobretot per mi, és clar.
Aquest va ser el punt inicial de la teva trajectòria com a professional, ja graduada o llicenciada, no sé si és llicenciatura o
clar, en aquell moment encara era llicenciatura, ara és un grau, o sigui, sóc graduada superior, suposo.
I com ha anat evolucionant? Has passat per diferents projectes, per exemple, ara estàs aquí a l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
Exacte, el qual també és un plaer enorme. No totes les ciutats de Catalunya poden dir que tenen una orquestra simfònica, i per mi és un honor poder tocar a la que em resulta pròpia, no? Està clar que avui en dia és molt difícil només viure, bueno, és impossible viure només d'una orquestra, bàsicament perquè les orquestres s'organitzen per produccions, i no hi ha produccions cada setmana. Amb una mica de sort hi ha una producció cada 2-3 mesos, amb la qual els músics hem de fer altres coses, i per tant sí, formo part d'altres orquestres, el duo mateix, tinc també un quartet, el Quartic, String Quartet. Estic amb l'orquestra Càmera Musicae, que té seu al Vendrell, al poble de Pau Casals, i que tenim molta activitat sobretot per les terres de Tarragona, amb temporada també al Palau de la Música. Formo part també de la Giorquestra, de l'Orquestra de Girona. És a dir, hem d'intentar moure'ns bastant.
La teva agenda?
La meva agenda és impossible de saber què passarà la setmana que ve. Sí, és lo bo i lo dolent, eh? Jo crec que no podria tampoc fer una altra cosa, però sí que és veritat que a vegades ens ofeguem una miqueta. És per això també que vaig decidir estudiar gestió cultural. Sí, perquè penso que a vegades el músic som això, una miqueta desorganitzats, no sabem ben bé qui fa què, qui s'encarrega de les coses, com ens podem organitzar, i pensava que tenir el coneixement a través d'aquest màster oficial que vaig fer a la UOC, doncs pensava que tenir aquest coneixement de com funciona una mica el nostre sector, especialment de les arts escèniques, m'havia d'ajudar a la meva carrera particular, però també a entendre com funciona
l'altra part.
Exacte.
I quines són aquestes conclusions després d'haver fet la llicenciatura i el màster d'una banda i d'una altra? Quines són les teves conclusions? Què ha canviat de quan eres només músic?
Clar, per començar, a vegades els músics l'únic que fem és queixar-nos, no? Llavors, quan veus una miqueta qui té els diners, com es financien aquestes entitats culturals, les orquestres, com van les subvencions, com està estructurat el sistema educatiu, també quin lloc té la música i, per tant, de quin públic disposem que tingui una certa predisposició a venir. Comences a entendre que ningú fa res amb una mala voluntat de que el músic visqui malament, diguem, no? Sinó que segurament és un problema ja des de molt més estructural, des de l'educació. Per tant, això també a mi m'ha animat a aprendre, quan jo també dono classes, doncs aprendre amb les classes d'una manera també més seriosament,
molt educatives, no?
Exacte, més seriosament, i pensar que no només estàs donant classe d'instrument a un alumne, sinó que en el fons estàs ensenyant tot aquest món musical a ell i a tota la seva família, que al final, si els animes a que vagin a concerts, a que apreciïn la música en viu, els hi recomanes audicions, no només va per aquell nen, sinó també té tot un entorn familiar i social que, si tu organitzes un concert per aquest nen, vindrà la seva família. Per tant, a poc a poc, aquest és el públic que els músics professionals ens hem d'intentar anar construint. A vegades ens quedem molt tancats només en que la gent no ens entén, i segurament també, que també és així, però també és veritat que hi ha una part que com a músics nosaltres també podem fer d'organització, d'apropar, d'intentar socialitzar una miqueta més la nostra tasca, no? Uh-huh. I això el màster està clar que m'ha donat molta consciència.
T'agafo el relleu amb això del tema educatiu. Uh-huh. també feu, ara precisament ara estàs fent concerts per nens.
Sí, ara
al Caixa Fòrum.
Sí, efectivament, amb una de les produccions que tenim amb l'Orquestra Càmera Musicae, és una producció dirigida al públic familiar, no és infantil, jo diria més aviat que és una producció familiar
per poder compartir
exacte,
amb la família.
Exacte, no és una cosa tant per bebès o així, sinó que és un espectacle audiovisual amb música de primeríssima qualitat. És a dir, no a vegades per presentar-nos als nens vol dir que haguem de fer coses de menys qualitat o més fàcils o més... No, no, creiem absolutament que els nens, penso que els nanos, de fet, són els que tenen menys prejudicis i, per tant, si tu els hi presentes d'una forma que ells els hi entri bé, com pot ser també a través d'unes imatges, a través d'unes sensacions amb els audiovisuals, en aquest cas el projecte és llum, color, música. Per tant, presentem cada obra relacionada amb un color i durant l'execució d'aquesta obra es presenten imatges segurament gairebé abstractes, però que el nano pugui anar seguint i associar aquesta música a un color, a les sensacions que donen aquests colors. Per tant, és música conegudíssima, és música de primera línia.
Quin repertori teniu?
Fem des de Grieg, amb una ària de la Suite Holberg, fins la sarabanda de la Playful Symphony de Britten, fins octet de Mendelssohn. Òbviament són també petits tastets. Un nano no li pots presentar 2 hores de música sense que pugui expressar-se, aplaudir i cridar. Són 45 minuts de projecció i tot de moviments petits, de música absolutament diferent també per veure aquestes possibilitats. I som només 9 instrumentistes. Això també fa que sigui molt més a prop que una gran orquestra simfònica. I penso que és una tasca, des d'aquest cas al Caixa Fòrum, preciosa pels nens i per les famílies.
I com reaccionen els més petits?
Doncs la veritat és que sorprenentment bé, perquè el que puguis pensar, ostres, allò no hi deu haver-hi ni silenci, ni què va. És molt xulo veure com reaccionen quan de cop apareix una imatge i de tot, de cop tothom, uau, i fan una exclamació. I crec que es deixen portar molt per la música, i aquestes imatges m'han vingut a veure alguns alumnes i han quedat encantats, o sigui que és un gust tenir un públic així, la
també
veritat.
Ajuda, no?, a absorbir de forma molt diferent la música, no?
Exacte.
A través també de la imatge.
Exacte, segurament en el mateix públic, si li plantem tot l'octet de Mendelssohn seguit amb tots els moviments, ni s'exclamarien ni no, seria, crec que seria molt dur. Tanmateix sí que toquem tal qual, no hem fet un arranjament, toquem tal qual un d'aquests moviments, amb la qual els estàs presentant la millor qualitat de la millor música que s'ha escrit, no? Amb la qual no estem enganyant a ningú, els estem apropant d'una manera que la puguin digerir molt millor.
Amb aquest Càmera Musicae també fas altres projectes, no només aquest que ara té ocupada fins al desembre, el Caixa Fòrum. També fas concerts per gent adulta, entre cometes.
Diguem els concerts tradicionals i clàssics, exacte, dels quals toquem al Teatre de Tarragona, toquem a l'Auditori amb Pau Casals del Vendrell, toquem també al Palau de la Música. Tenim una temporada, un cicle, aquí al Palau de la Música a Barcelona, amb la qual cosa, doncs, déu-n'hi-do.
La teva agenda, com dèiem, no para, i amb el Quartet Quàrtic, que deies, és un quartet de corda?
Sí, és un quartet clàssic format per 2 violins, viola i cello, amb la Laia Capdevila, el Nico Cobo i l'Òscar Vilaprinyó, tots ells també companys meus que vam estudiar junts a la carrera, i la veritat que també anem fent cosetes. Últimament, parlant també de tot això pedagògic, hem vist que vam presentar un projecte per les escoles I moltes escoles ens l'estan comprant i els hi ve molt de gust, perquè bueno, no sempre les escoles tenen l'oportunitat de portar tots els nanos en un auditori, amb la qual vam pensar, per què no apropar nosaltres els instruments a les escoles? I hem fet, vam estar pensant i vam estar fent un projecte on presentem també una mica l'evolució del quartet, diferents músiques i moltes vegades molt conegudes de les que diguem, de les dels fils musicals que sonen al metro i a la sala d'espera del dentista, no? Que molts nens ho tenen al cap, i poder-ho veure allà en directe, obrim un torn de preguntes i plantegem que els professors de música, els donem un guió una miqueta, que puguin anticipar tots aquests temes, parlar sobre compositors, sobre l'època, sobre com està escrita aquesta música, perquè després, quan nosaltres anem allà i fem aquesta petita explicació i presentem la música, els nanos també ho puguin viure molt, molt més, no? No algo com aliè, sinó que ja ho tinguin integrat. I últimament estem fent bastants d'aquests concerts pedagògics amb el quartet.
Per tant, és un altre dels objectius, no només tocar, també aquesta tasca educativa i pedagògica que ha sorgit, no? de tu i de la teva experiència i del coneixement que s'ha adquirit en els últims anys.
És que, com deia, si no creem aquest nou públic, em temo que no hi haurà concerts, o sigui, es anirà morint tot. Si mirem, ara no vull ser catastròfica tampoc, però la mitjana d'edat d'un concert d'aquests que dèiem tradicionals és molt alta. I està molt bé que aquesta gent vingui, però hem de crear aquest hàbit de totes les famílies.
Hi ha unes quantes generacions... Clar. Que estan penjades, no?
Exacte.
No només segurament els nens, que encara hi som a temps, sinó aquestes generacions que estan
els seus
aquí
pares,
penjades.
Els seus pares,
exacte. Tiets.
Sí.
Doncs, quan et podem veure el 23 d'octubre de moment, aquí molt a prop, al claustre del monestir, posant música, aquestes visites de nit amb notes musicals, amb un repertori molt interessant amb aquest duo Gala i altres projectes que d'alguna manera podem seguir. Tens alguna web o algun Facebook on podem seguir-te com a músic?
No he obert això encara, una web pròpia, perquè de moment tots els meus projectes són bastant compartits amb altra gent, amb altres formacions, com pots veure, però sí que tinc una pàgina web en el Facebook, la pàgina de Facebook, que allà els meus amics deuen pensar que sóc molt pesada, però ho publico tots els concerts que hi han per venir i tots els nous projectes que hi han pròximament, així que allà sí que m'hi trobareu.
Podrem anar seguint. Doncs Laia Pujolassos, moltes gràcies per venir a cuba.cat i explicar-nos l'actualitat de la teva trajectòria. Doncs aprofiten la vinentesa d'aquesta actuació al claustre.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Fins una altra.